Les notícies de la Cala Ràdio. Laia Oltra.
Els serveis socials comptaran amb més recursos humans el 2019.
La portada.
L'horari de l'educador social s'ampliarà al gener, passant d'atendre 3 dies a fer-ho els 5 laborables de la setmana. La plantilla de treballadors s'ampliarà amb un administratiu que complementarà les tasques d'atenció social a l'Ametlla de Mar. Daniel Rodríguez.
Aquest reforç arribarà després de la petició de l'Ajuntament davant de la realitat d'aquest servei. La població és la segona de la comarca del Baix Ebre en nombre d'intervencions i l'horari actual de l'educador social no és suficient per atendre tota la demanda. La regidora de Benestar Social, Maite Puell, valora molt positivament aquest augment.
La Generalitat, per número d'habitants, era quan feia el repartiment dels dies i hores d'atenció de treballadors socials i d'educadors, però clar, nosaltres la nostra demanda des de la població de l'Ametlla de Mar, clar, nosaltres necessitàvem doncs un reforç més i que realment, com un plus, i que no ens fixessin aquestes hores de dedicació d'atenció en base al número d'habitants, sinó en base al número d'intervencions. Ara ho hem aconseguit, passem, com dic, de 3 dies a la setmana a 5 dies. Clar, això és alguna cosa molt positiva perquè, clar, moltes vegades la gent no entén com és que tenim un educador social 3 dies i venen aquí els 3 dies i potser algun d'aquests 3 dies no està. Clar, també s'ha d'entendre que els treballadors socials d'aquí fan sortides a domicilis i, clar, s'han de repartir doncs totes les tasques que tenen durant la setmana, durant les hores que tenen destinades aquí. Això serà a partir del proper mes de gener.
D'altra banda, un dels problemes que es troben els tècnics de serveis socials és que han de fer atenció telefònica. Això provoca que no puguin destinar tot el temps a atendre usuaris i resoldre els aspectes socials. Per aquest motiu, també s'incorporarà un administratiu que complementarà el servei 2 dies a la setmana.
D'entre totes aquestes tasques que us dic que s'han de fer des de serveis socials, també està l'atenció telefònica. La gent, doncs, òbviament, no, sense cap mala intenció, no se'n donen compte, truquen per telèfon per demanar hora, truquen per telèfon per dir que els hi falta un paper, truquen per telèfon per qualsevol qüestió. Llavors, clar, això endarrereix aquest temps, doncs els hi resta que el destinin a altres tasques.
Et fas una casa i no saps a qui confiar la instal·lació elèctrica?
Per Decala.
El teu aparell d'aire condicionat o calefacció no funciona? Vols deixar de passar calor a l'estiu i fred a l'hivern?
Per Decala.
Has de passar la revisió dels teus aparells contra incendis o dels equips de pressió?
Per Decala.
Instal·lacions Per Decala. Tot en electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, gas i energies renovables. I ara, projectes elèctrics i legalitzacions.
Estem al teu servei al carrer Lluís Companys 5 de l'Ametlla de Mar. El nostre telèfon és el 977 45 76 92.
Instal·lacions Per Decala.
Garantia de professionalitat.
I l'Ametlla de Mar i 26 municipis ebrencs més rebran ajudes per reparar els danys causats pels temporals d'octubre. Divendres, el Consell de Ministres acordava delimitar la zona greument afectada per les intenses pluges. Les incidències van ser de poca consideració, però el pas de l'aigua va deixar petjada la xarxa local de carrers i camins.
Especialment a les urbanitzacions nord, on alguns carrers de les Tres Cales i Sant Jordi d'Alfama van patir els estralls de la pluja afectant el ferm. També alguns camins rurals es van veure malmesos per l'aigua. Per tot plegat, l'Ajuntament va demanar ajuts per poder solucionar aquestes afectacions a la xarxa viària municipal, que ara ha reconegut l'Estat. D'altra banda, el temporal va ocasionar alguns danys al front marítim, així com en algunes cales i platges. El consistori també ha informat el Servei de Costes dels punts més danyats perquè puguin actuar, donat que les competències són seues. La resta d'afectacions per les tempestes, com la caiguda d'arbres, es van solucionar el mateix dia. Els 27 municipis ebrencs, entre els quals els més malmesos, com Alcanar o Sant Carles de la Ràpita, s'han reconegut juntament amb altres zones afectades del País Valencià, l'Aragó i les Illes Balears. Des de la subdelegació del Govern a Tarragona han reiterat als ajuntaments la disponibilitat de l'organisme per gestionar aquesta situació excepcional.
Més temes. L'actual ministra per la Transició Energètica està escandalitzada perquè fa 30 anys que no s'ha realitzat un simulacre d'emergència nuclear a l'àrea de Tarragona. La socialista Teresa Ribera va reconèixer al ple del passat dimecres sentir-se sorpresa perquè la zona estigui encara pendent de l'actualització dels plans de seguretat.
Va ser en resposta a la interpel·lació que li va presentar el diputat d'Esquerra, Joan Capdevila, després de les denúncies que dies abans havien fet els republicans. La ministra Rivera es va comprometre a treballar la petició amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i presentar un calendari concret per dur a terme un simulacre aviat.
Yo misma me he quedado sorprendida hasta el punto quizá de escandalizada cuando he sabido que hace más de 30 años que no se produce ningún simulacro de emergencia nuclear en una provincia como la de Tarragona con grupos nucleares de gran relevancia para el conjunto del país y, por tanto, hablé con el ministro del Interior, dado que son ellos los que tienen que organizar esta tarea y en breve espero poder compartir con ustedes alguna propuesta concreta públicamente sobre cómo organizar un simulacro y entender en qué circunstancias se encuentra en términos de seguridad o de gestión de emergencias estas plantas.
Les declaracions de la titular de Transició Energètica coincideixen amb les queixes de diversos polítics i alcaldes republicans, com el de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, per la deixadesa del govern estatal en matèria de seguretat nuclear. La formació presentarà una moció al Congrés dels Diputats en el ple del pròxim 13 de novembre.
Les notícies de la Cala Ràdio.
I més de 300 persones viuen una tarda terrorífica amb el Racó dels Joves. Un any més i amb motiu de la Castanyada, l'entitat va organitzar aquest dissabte el Passatge del Terror, enguany ambientat en un concert de música punk.
L'últim concert de Reborn Punk va aconseguir terroritzar i espantar els més valents. Els assistents, dividits en grups de 5 persones, entraven a la sala de la societat motivats per viure un concert d'aquest estil musical, però un cop a dins no era el que esperaven. Els músics i el mateix públic del concert es transformaven en personatges no gaire amigables, dels quals els visitants van havien d'escapar. La dinamitzadora de l'entitat, Sònia Ruiz, destaca l'èxit d'aquesta edició i explica en què consistia l'experiència.
La veritat és que un any més hem aconseguit un èxit. Los xiquets del Raconex han obrit entrades i molt contents. Trobo que ha sigut un passatge molt ameno, molt alegre, molt divertit, que dins del caos havien d'estar molt ordenats, encara que havien de crear una imatge o a la gent fer creure que n'hi havia un desordre. Dins de la seva locura i desordre terrorífic hi havia molt d'ordre, no? I va ser difícil aconseguir-ho, però al final se va aconseguir. Entràvem i els col·locàvem davant de l'escenari, no s'havia fet mai. I clar, la gent pensava que inclús era un concert. Abans de les entrades ens deien, però passarem una hora amb altres? No, una hora no, seran 5 minuts de passe. Però van aconseguir una entrada que semblava la veritat un concert i després un passatge laberíntic, perduts per la sala. Va ser això, d'una miqueta de subicar al personal i de crear-li una miqueta de caos.
Paral·lelament al Passatge del Terror, el Racó dels Joves també va organitzar diversos tallers a la plaça Nova, ambientats també en l'ocasió, i es van vendre crispetes i dolços per fer més agradable la vetllada.
Els esports.
I en esports, el primer equip s'emporta la victòria al Canà per 2-5. Els jugadors de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa van avançar-se al marcador i tenien el partit controlat, però els canareus van empatar al descans i això va obligar l'equip a reaccionar. Els 3 punts obtinguts a la fanecada permet a la Cala mirar cap amunt i situar-se a prop de la zona mitja.
Els caleros tenien el partit dominat a la primera part amb 2 gols de Toni Calafat, però abans del descans i un cop començat la segona meitat, l'Alcanà va aconseguir empatar a 2. Això va fer que els caleros intensifiquessin el joc i rematessin el partit en 5 minuts amb gols de Sergi Callau, Héctor Benages i Sam. Josep Maria Rovira és l'entrenador del primer equip.
Sí que hem de dir que la primera part, jo crec que a diferència de la segona, mos va faltar intensitat, vam ser poc intensos, també ho he de dir, no? La segona part, se fan dos canvis per millorar, i només començar la segona part, ells amb un despeje de la defensa, se troba un jugador de l'Alcalà que ens guanya a l'esquena, es troba sol davant del porter i ens fa el 2-2. No passava res, perquè nosaltres sabíem que som superiors en aquest equip, avui per avui, i la Cala va ser molt superior, el nostre porter va ser un espectador, i, i va ser un atac i gol, per dir-ho d'una manera. És a dir, molt aviat ens vam ficar amb un 2-5, haguem pogut fer més gols.
Tot i el resultat de 2-5, la Cala va tenir més opcions de gol, com un penal que no es va aconseguir encaixar els tres pals. Després d'aquesta victòria, els homes de Rovira preparen ja el següent partit a casa contra el Roquetenc, un equip que és quart a la tercera catalana, empatat a 19 punts amb el segon i el tercer. El primer equip és ara 13, amb 11 punts.
L'actualitat segueix a la Cala RTV.cat.